moment de tancar l'informatiu, un moment de tancar el programa d'avui amb el, com dèiem, això, amb el resum informatiu del dia, l'actualitat més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Sant Feliu de Guíxols cobrirà les rieres de Sant Amans i Sant Pol, Toni.
Bon dia. L'Ajuntament Ganxó ha començat el procés per a la redacció del projecte per cobrir les dues rieres en els seus trams més urbans. El consistori és a punt de contractar les empreses que redactaran els projectes tècnics i preveu un termini de 4 mesos per a la redacció del de la riera de Sant Amans i de 2 mesos pel de la riera de Sant Pol. L'objectiu és que aquestes dues rieres, al cel obert, es converteixin en carrers per a vianants. El pressupost de 2018 ja preveurà el finançament necessari per tirar endavant aquests dos grans projectes. El consistori en dona detalls en el darrer butlletí municipal.
El projecte del cobriment de la riera de Sant Pol també preveu l'obertura d'un nou vial de circunvalació que millori la mobilitat de la zona. El plantejament és cobrir el tram final de la riera de Sant Pol des del giratori, on conflueixen la carretera de Sant Feliu a Palamós, la carretera de Castell d'Aro a S'Agaró i el carrer Barbània, fins al tram ja cobert del passeig marítim de Sant Pol i la platja. Les obres d'urbanització permetran que es pugui allargar l'avinguda de Jaume I, ara tallada per la riera, fins la carretera de Sant Feliu a Palamós.
Pel que fa a la riera de Sant Amans, travessa Sant Feliu de Guíxols fins que coincideix amb la riera de les Comes. Quan s'ajunten, es denomina Riera del Monestir i desguassa a mar, a la part sud de l'abadia. Aquesta darrera part és coberta des de principi de segle i és coneguda com a carrer de Juli Garreta.
El tram que es vol cobrir va des del camí del Molí d'en Blanc, davant del pati de l'escola Gaziel, fins al tram descobert de la Riera del Monestir, fins al giratori de la plaça del Monestir i carrer Hospital. Tot i que hi ha un projecte de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'any 2003, se'n farà un de nou per adaptar-lo al planejament urbanístic vigent, que és el POUM del 2006. L'empresa que sigui seleccionada per redactar el nou projecte haurà de tenir solvència en camps com enginyeria hidràulica i fluvial, amb experiència demostrada en obres d'aquest tipus en els darrers anys.
Són les 8 del matí, 55 minuts. Expo Hàbitat reviu a Calonja.
La Fira Expo Hàbitat es tornarà a celebrar a Calonja 9 anys després de l'última edició. L'Ajuntament recupera aquesta mostra, que viurà la seva quarta edició els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig, al recinte firal de Sant Antoni.
En total s'ha previst més de 2.000 metres quadrats d'exposició i conferències repartits entre el recinte firal i el poliesportiu de Sant Antoni. Aquesta quarta edició se centrarà en la construcció sostenible, l'arquitectura bioclimàtica, les energies renovables i les noves tecnologies. A més, es reservarà un espai per a autònoms i joves emprenedors perquè puguin donar a conèixer els seus serveis.
8:55 augmenta el volum de negoci a la llotja del peix de Palamós.
La confraria de pescadors ha fet públics els resultats del 2016. El negoci generat per la llotja del peix s'enfila fins als 8.691.000 euros. Això suposa un lleuger augment respecte a l'any anterior. Tot i això, s'han venut gairebé les mateixes tones, poc més de 1.500. Un 20% del negoci correspon a les vendes de peix blau realitzades durant la subhasta del matí, i la resta es va generar durant la subhasta de la tarda.
Les espècies que més s'han pescat en volum són l'anxova amb un 34% i la sardina amb un 25%. Per contra, la gambeta i la gamba mitjana vermella de Palamós són les que han generat més euros. També destaca l'augment de captures de la gamba blanca, que passa de 5 tones el 2015 a 21 tones l'any passat. La gamba vermella de Palamós, protegida pel Pla de Gestió Pesquer i per la marca de garantia, ha generat un volum de negoci de poc més de 3.350.000 euros, similar al de l'exercici anterior. Cal destacar, però, que aquesta xifra s'ha assolit amb una disminució en les captures, que han passat de les 140 tones al 2015 a les 115 tones al 2016.
Les 8 del matí, 56 minuts. Una trentena de persones al servei de teleassistència de Pals el passat 2016.
L'Ajuntament de Pals valora molt positivament l'atenció i acompanyament que s'està realitzant als 29 veïns del municipi que es beneficien del servei de teleassistència local que ofereix la Diputació de Girona. El consistori anima els palsencs a fer ús del servei, que reforça l'autonomia, la seguretat i la qualitat de vida de les persones que viuen soles. Per sol·licitar el servei local de teleassistència cal demanar hora als serveis socials de l'Ajuntament. Aquesta prestació permet als usuaris entrar en contacte amb una central d'alarmes a través de la línia telefònica.
Aquestes persones porten un penjoll que es connecta al telèfon fix i té una autonomia d'uns 80 metres. Si pateixen alguna caiguda o qualsevol incident, només han de prémer el botó que hi ha al penjoll i immediatament després el centre d'atenció rep l'alerta, identifica l'usuari, mira de contactar-hi i, segons l'emergència, avisa els serveis mèdics, els familiars o desplaça els seus professionals fins al domicili. Així s'ofereix una atenció a distància i permanent durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. També es pot instal·lar dispositius de seguretat que alerten automàticament si es detecten condicions anòmales com fum, gas o manca de moviment. Així mateix es fan trucades i visites de seguiment en què els tècnics col·laboren en activitats quotidianes, com pot ser el fet de prendre la medicació de forma adequada.
I acabem que l'onja Sant Antoni nomena fill adoptiu el bisbe guatemaltenc Josep Parra Navarro.
El seu nomenament s'ha fet oficial en el darrer ple municipal per unanimitat a proposta del Centre d'Estudis Calongins Calónico. Un cop aprovat pel ple, l'Ajuntament començarà els preparatius per poder fer entrega d'aquest distintiu en un acte públic. Josep Parra Novo ha estat designat recentment bisbe de Túbia i bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Santiago de Guatemala. Va néixer a Otíbar, poble agermanat amb Calonge, però al cap de pocs dies de néixer, la seva família es va traslladar a la localitat empordanesa.
Va estudiar al Col·legi de les Germanes Carmelites de la Caritat Badruna de Calonge, al Seminari de Girona, i després de cursar el noviciat amb els dominics de Cardedeu, el van destinar a una escola de València. El 1976 fou destinat a Guatemala com a missioner. La seva tasca al país va anar vinculada des d'un principi amb les comunitats més necessitades, especialment els indígenes d'Equi, que vivien en la pobresa més extrema. Les seves experiències com a missioner les explica en el llibre 25 años, 25 vivencias, publicat a Guatemala el 2005. Malgrat la distància, Parra sempre ha mantingut el contacte amb Calonge.
Fins aquí el resum de l'actualitat de casa nostra. Aquestes i altres notícies de l'Empordà les trobareu al nostre web radiocapital.cat i també les rebreu en el newsletter que enviem cada migdia si us hi heu subscrit a través del nostre lloc web. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, Toni, i gràcies, Sílvia. I acabem el gall i la gallina estaven al balcó i li van cedir la seva veu a en Martí Seguer per portar la previsió, Martí.
Avui es torna a imposar l'ambient assolellat i el bon temps. El vent de tramuntana ja va fluixant i tan sols tindrem algunes nuvolades a la tarda. Les temperatures avui es mouren entre els 24 graus de màxima i els 9 de mínima. I els propers dies, situació força similar, encara que demà tindríem algunes nuvolades més abundants, però que no ens han de portar precipitació, i així doncs seguirem gaudint d'aquest ambient assolellat i la bona temperatura.
Gràcies, Martí, que vagi molt bé i tornarem demà a les 9 al Supermatí. Acaba aquí. Gràcies a tot l'equip que el fa possible i gràcies a tots els que ens seguiu cada dia.
Supermatí amb en Miquel 40.